Não sabia se.
Em cima do.
Sim, não posso pousar. Espera, que está ajustado. Boa tarde. Bona tarda. Abans de la conferència d'avui, la nostra companya de l'equip de l'Aula La Marga ens explicarà una sèrie de modificacions que hem hagut de fer pel WhatsApp perquè hem tingut una sèrie de dificultats i ella, com que és l'administradora del grup, ho explicarà. També us dirà ella i us ho repetirà que qui tingui algun problema després quan s'acabi la conferència, vull dir, ella estarà baix i us podrà doncs, donar les explicacions oportunes perquè tothom pugui rebre els nostres missatges. Marga, tot teu.
Gràcies a tothom. Primer de tot, us demano disculpes, us demanem disculpes en nom de tota l'aula, de tota la junta, de l'aula, perquè hem canviat el telèfon. Hem aconseguit un telèfon millor del que teníem i a partir d'aquí es va intentar doncs, fer un altre, que els grups que teníem fets fossin més àgils per enviar-vos notificacions de sortides, de conferències, etc. Jo vaig intentar fer una llista de difusió, que era on hi cabia més gent, però resulta que un cop ja ha fet tota la llista de socis actualitzada, amb telèfons, amb, bueno, amb tot, no s'enviaven els missatges, perquè es veu que aquestes llistes accepten menys gent només, o va molt lent enviar missatges. Al final, bueno, hem tingut una altra sèrie de problemes, vaig fer comunitats, tampoc ha anat bé. Ara, per fi, ahir vam acabar de fer dos grups. Ho vam fer per ordre d'antiguitat, però això us és igual a vosaltres. Hi ha aula 1 i aula 2. Llavors, potser el que ha rebut aula 1 doncs està a l'aula 1. A partir d'ara, aquest grup és el que val. Si quan jo feia el grup em trobava que el WhatsApp em deia que no l'he pogut fer perquè no el troba en el llistat de telèfons, doncs us he convidat. Qui rebi la convidada aquesta, sisplau, si vol, és voluntari, evidentment, que l'accepti, que estarà inclòs en el grup, en l'1 o en el 2, depenent d'on jo ho hagi enviat. I ja està, a partir d'ara només tindrem aquests dos grups, la gent només en tindrà, cada un tindrà només un, i us demanem disculpes. Tot l'altre que tingueu de l'aula, grups amb comunitats, amb llistes de difusió, tot això no feu cas. Deixeu que vagi tirant enrere del WhatsApp i al final jo ho faré desaparèixer tot, però és que costa tancar-ho també. Aquestes coses són una mica així. Ara hi ha dos grups només. També dius que en aquests grups ningú hi pot intervenir, només els administradors, que serem tres. Per tant, si voleu enviar algun missatge a l'aula, feu-ho a l'aula, que hi ha WhatsApp. No ho feu per aquest grup perquè no arriba res. Està capat perquè ningú pugui interferir dintre del grup i que ningú parli aquí dintre, que si no seria un lío, perquè som molta gent, som 200 i pico de persones. O sigui que ja està, us demanem disculpes i tornar a dir, com ha dit la Mercè, a partir de que acabi la conferència seré a baix per si algú vol comprovar si ho té, si no ho té, doncs jo seré a baix. D'acord? Gràcies, eh? I ho sento.
Gràcies, Marga. Bé, seguim. Però ara sí, silencieu els mòbils, sisplau, recordeu de la passada temporada que hem de silenciar els mòbils. Dir que després de la conferència d'avui podeu visitar l'exposició que hi ha al pati del Calissai, que és l'exposició titulada Cromàtica, una visió fotogràfica del color a càrrec de l'agrupació fotogràfica Drets a Mar. I penseu que aquesta exposició ens l'obren excepcionalment per a nosaltres. Dit això, ara ja anem per la conferència d'avui amb l'aranyenc Marc Campeny Crego. És llicenciat en Geologia i doctor en Ciències de la Terra per la Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a responsable del Departament de Mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i és cap de l'àrea científica. Va ser professor de les àrees de Mineralogia i Jaciments Minerals a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona des del 2012 fins al 2020. La seva recerca engloba diferents camps relacionats amb la mineralogia, la patologia i els jaciments mineralògics, minerals, jaciments minerals. Participa en diferents projectes de recerca relacionats amb l'estudi del mantell terrestre i la distribució i acumulació d'alguns elements químics crítics per al procés de transició energètica, com és el cas dels elements de les terres rares. Precisament, Marc Campeny Va ser mencionat a la prestigiosa revista National Geography al febrer del 2022, que la portada de la revista parlava de les terres rares i el citava com un geòleg expert en investigació de jaciments d'aquests elements. Veieu que no, a Arenys no només tenim escriptors, també tenim gent de la ciència que també destaca molt. Avui Marc Campeny ens parlarà d'Arenys de Mar 2050, com i cap on encamina el món on vivim. Moltes gràcies.
Ara sí, ara. Ja està. Bé, doncs, bona tarda. Gràcies per venir. Sempre és un goig venir a l'aula universitària d'Arenys perquè no queda ni una cadira buida. Crec que hi ha gent, no?, altra, que m'està escoltant a baix. Per tant, és un goig. M'alegro moltíssim que, no?, gaudiu d'aquesta salut i que seguiu així omplint les aules. Sempre és un plaer venir. I avui, bé, vinc a parlar-vos, faig una conferència una mica diferent de les que havia fet. De fet, aquesta no l'havia fet mai, vam estar parlant amb la Mercè. I bé, em sembla que el títol és una mica estrany, no? Arenys 2050. No vinc a parlar de com farem els aparcaments de la Riera, ni no, tranquils, no us amoïneu, no m'envien d'urbanisme, sinó que d'alguna manera vinc a posar sobre la taula una... És a dir, jo, a través de la meva recerca, sí que treballem amb coses sempre amb l'horitzó, no? Fins fa pocs anys, quan demanàvem projectes de recerca i quan fèiem investigacions, parlàvem dels catalitzadors dels cotxes, per exemple. Això és una cosa que portaven els cotxes de benzina abans. Després vam començar a parlar del cotxe elèctric, no? Ara parlem de la intel·ligència artificial. I sempre amb un horitzó cada cop més 2020, Agenda 2030, no? I ara hi ha molts projectes, moltes investigacions, moltes tecnologies que ja no parlen de 2020, òbviament, de 2030, ja comencen a parlar de 2050, no?, per exemple, i aquí 4 anys serà el 2100, no?, i el 2000. I això va avançant. I se'm va acudir una mica aquesta idea, no?, explicar-vos una mica cap on camina el món on vivim des de diferents punts de vista i bé, que no us espanteu tampoc, o sí, no ho sé, ara ho veurem, no? Fixeu-vos que això que us he explicat ara, no? No, ja, primer va ser George Orwell, no? Aquesta llum d'aquí, no sé, això es veu una mica, si la pots baixar una mica, perquè és que es veu... Bueno, no ho sé. Ho veieu bé? Sí? Sí, va. És que com el fons és negre. George Orwell. En quin any estava el George Orwell, que s'imaginava, no?, un gran germà, no? Jo he llegit aquest llibre. 1984. Jo no havia nascut l'any 1984 encara. Això és del 87. Per tant, fixeu-vos. 2001, no? Una odissea a l'espai. 2001 ja el tenim passadíssim, no? És l'any de les Torres Bessones, el 2001. Imagineu-vos, va? Després hi ha aquests els coneixeu, els d'aquí dalt? No sé si aquí o... Aquests d'aquí dalt, no? Back to the Future, el regreso al futuro. Aquesta gent viatjava, no es veu massa, però viatjava en el 2015. Fixeu-vos, o sigui que ens hem passat hasta el regreso al futuro. Val? Després, hi ha pel·lícules com aquesta del 2012, que, no?, que hi havia una... no sé què els hi passava també, segur que els hi queia un meteorit o alguna cosa. I fixeu-vos que fins fa 4 dies es parlava del Horizon 2020, en anglès deien el 2020, i la Unió Europea feia projectes per Horizon 2020, no? Doncs ara la Unió Europea ja parla de l'Agenda 2030, això no ho heu vist, els ODS, no?, tot això d'aquí. I d'aquí 4 dies ja començarem a parlar del 2050. Si tenim una obsessió, fixeu-vos, per fer plans a curt, a mitjà i ara, clar, això ho feu tots, no? Ja segur que hi ha algú que ja sap on va de vacances l'estiu que ve, no? I hi ha algú que ja sap on va fins i tot d'aquí 2 anys, no? Val? O sigui, fem plans. Els humans tenim una obsessió sempre per fer plans i per endevinar el futur, no? Tenim molta obsessió per saber el que passarà. Ja sabem el que ha passat, sabem el que està passant, però volem saber el que passarà, no? Nostradamus, aquest senyor famós que feia prediccions, que es veu que ho encertava tot, però si t'ho llegeixes bé, no sembla que no digui res, no? aquesta senyora, la baba aquesta, una iaia que vivia a Sèrbia, no sé si la coneixeu aquesta, també té una història molt curiosa, que feia prediccions. Fixeu-vos que els humans doncs, han fet sempre aquest exercici, no? Hem pogut saber el que hi ha cap endavant i fins i tot endevinar-ho. I avui anem a jugar una mica això també, d'acord? Perquè si jo us pregunto com us imagineu el món del 2050, que ningú em digui que és que estaré mort, no va, això. Com, si jo us predic com us l'imagineu i us pregunto si us l'imagineu pitjor o millor, què em diríeu? Pitjor. Tothom pitjor. Diferent. Però el pitjor és el que guanya, no? Doncs jo crec que més val que pleguem, no? És molt típic, això. I si us pregunto, faig la mateixa pregunta d'una forma diferent. Viuran millor els vostres nets o vau viure millor vosaltres o els vostres fills? No anem a... Deixem aquesta pregunta a l'aire, val? O sigui, jo no em mullaré. Però és molt típic que la primera resposta sigui el món anirà pitjor. Els meus fills i nosaltres vam tenir més oportunitats i ara ho tindran més difícil o pitjor. I això, penseu que som els únics que ens ha passat ara? O ha anat passant sempre al llarg de la història? Segur que sí. És una tendència que tenim els humans i ara us ho explicaré. Perquè, de fet, fem un exercici i mirem el món al llarg dels segles. Fixeu-vos que això són gràfics que van des de... No es veu gaire, des de 1820, des del segle XIX fins a l'actualitat. El primer gràfic de dalt és la pobresa a nivell mundial. En general, en global, hi ha països que segueixen sent molt pobres i aquí seguim tenint pobresa. Aquí hi ha anys, no cal anar-nos a altres països. Però fixeu-vos que en global, des del 1820 fins al 2018, la pobresa baixa en el món. O sigui, tenim un món, entre cometes, on la gent és menys pobra. Tenim un món on, aquí al gràfic del costat, hi ha més països democràtics. No entrarem a veure aquí, val? Però fixeu-vos que al segle XIX pràcticament no existia aquest sistema polític i ara doncs, pràcticament el 30-40% dels països tenen aquest sistema. Educació bàsica, que és aquest de color rosa. Fixeu-vos com puja des del segle XIX fins a l'actualitat. Vacunació, vacunes, que és un tema que també és molt polèmic, però fixeu-vos que fins pràcticament a la dècada dels 50 la gent no estava vacunada i moltes malalties, la gent, els nens es morien. Morien de moltes malalties que avui són curables o estan fins i tot erradicades. No? Unes com, per exemple, la tuberculosi està erradicada. Pràcticament on hi ha molts pocs casos que n'hi ha, però no és com abans. No? Aquí, gent que sabia llegir, no? Fixeu-vos. De color blau, no? Augmentat. O la mortalitat infantil, que s'ha reduït moltíssim, no? en les últimes dècades del segle. Per tant, aquesta visió de que tenim un món que va pitjor, segurament hi ha coses on sí, però a nivell global, si nosaltres fem una mirada cap enrere, home, com deia Laporta, no està tan mal. No? Sí? Fixeu-vos, a més, que nosaltres tenim una forma de pensar amb una memòria molt selectiva. I això és perquè no tenim un concepte del temps massa elevat. Quants són molts anys per vosaltres? És a dir, 20, 30, quan una persona que té molts anys, quants anys viu? 100? Sí? Aquest és el de 100, el de 100 no, la de 100, però són les dones les que viuen 100. Les de 100 són molt grans, no? Però jo sempre us faig la mateixa pregunta, la faig en moltes conferències. Quina edat té la Terra? Està posat aquí, 4.560 milions d'anys. Per tant, fixeu-vos que en el nostre cervell, 100 anys, potser són molts, però per la Terra, pel planeta, per l'evolució de la biologia, de la geologia, 100 anys és absolutament res. Val? Això què implica? Mira, fixa-vos, faig un exercici, a vegades, i és posar l'edat de la Terra en 24 hores. D'acord? A les 12 del matí, no? A la matinada, la Terra es forma, i a les 24.00, no? 24 hores després, és la... estem aquí. No? Doncs fixeu-vos que els humans, no vosaltres, no, sinó els de les pel·lícules del Hitchcock del 2001, aquests no apareixen fins a les 23:59 i 12 minuts. És a dir, que si fos el dia de Cap d'Any, no? El dia 31, l'últim dia de l'any, seria quan pràcticament ja estem al sofà menjant-nos el raïm. I és quan apareixen els humans, els primers humans. Val? Els dinosaures, que dius, fa molts anys els dinosaures, no? No apareixen fins a les 11:40 de la nit, pràcticament. És a dir, que ens portem una hora amb els dinosaures. I la Terra, pràcticament, fins aproximadament les 7 del vespre, no tenia vida. Per tant, fixeu-vos que el planeta, l'edat del planeta, el temps, no? La concepció temporal que tenim nosaltres, és totalment diferent. I això què implica? Que el nostre cervell no s'hagi... Des de que nosaltres vam aparèixer com a humans i vivíem a les cavernes, fins ara, ha passat molt o poc temps? Ah, ha passat molt temps per nosaltres, però molt poc temps a nivell de biologia, a nivell de geologia, a nivell de la nostra genètica. Per això, el nostre cervell, nosaltres, seguim estant aquí. Estem preparats per caçar, recol·lectar, i protegir-nos, no? dels perills, perquè vivim en un món de caçadors-recol·lectors en el nostre cap, en el nostre cervell. Val? Això què implica? Doncs una raó molt senzilla. Si vosaltres sou uns caçadors-recol·lectors d'aquesta època i vosaltres us penséssiu que avui ja heu caçat, no? Hem caçat una zebra, per tant demà en caçarem dos, el que us passaria és que segurament us moriríeu de gana, perquè és com el conte de la cigarra i la formiga, no? Ho sabeu. Per tant, el nostre cervell funciona d'aquesta manera. I el que diu la neurociència és que el que fa el cervell és inculcar-nos que el que ha passat era millor, està bé, és una cosa que era bonica. Vinga, tira endavant, perquè el que ha passat ja ha passat i fins i tot jo que he estat pare, i molts de vosaltres si ho heu estat, poseu-vos a recordar coses dolentes de quan els nens eren petits. Costa molt, n'hi ha alguna, no? Però en general sempre recordem les coses bones. Recordem coses que ens posen alegres. I en canvi, quan mirem cap endavant, veiem la incertesa, veiem els perills, veiem allò que no ens acaba de quadrar. Ai, no sé si arribaré a final de mes. Ai, no sé què passarà. Val? Per tant, fixeu-vos que aquesta visió del temps, d'acord, del passat i el futur, doncs ve molt donada per com funciona el nostre cervell, que encara és un cervell d'homes prehistòrics, bàsicament. Sí? I aquests homes prehistòrics, aquesta gent de l'edat de la pedra, l'edat dels metalls, els hi va obsessionar una cosa. Perquè, fixeu-vos, si estem tan obsessionats en el futur, ens obsessiona també el temps. Però a l'edat de pedra no hi havia rellotges, no? Llavors, aquests moviments, no? Tot això tampoc ho coneixíem, fins i tot. Vull dir, sí que hi ha mesures astronòmiques, no? El moviment de la Terra, surt el Sol, surt el... Això és complicat, no? Perquè fixeu-vos que no és tan... A més, el Sol depèn quan no és tan fàcil, no? Sabem quina posició està la Terra durant l'any, no? Has de fer càlculs, has de tenir una sèrie d'idees, no? Però se'n van sortir, perquè al final, avui en dia, ja controlem el temps, no? I sabem, no? Els egipcis fins i tot, no? Però molt més enrere, fixeu-vos, en què us fixaríeu vosaltres? El moviment del Sol, sí, però hauríeu de calcular i tal, no sé què. Hi ha una cosa molt més senzilla que crida més l'atenció en el cel per calcular el calendari. Què seria? Part del Sol. La Lluna. De fet, tenim un calendari lunar i seguim tenint llunes, no? Ens fixem a les fases de la Lluna, no? Quina obsessió per la Lluna. N'hem tingut molta obsessió per la Lluna. De fet, els primers calendaris eren lunars. Però quan duren? un mes lunar. 29 i algo, sí, 28, 29 dies, depèn. 29 dies. Què passaria al cap de 50 anys? Que se'ns hauria desquadrat absolutament tot, no? Perquè els moviments, les fases lunars no van associades a les fases solars, val? I això us penseu que quan fa, ho sabem, doncs fa bastant, i sempre explico que aquest és el primer calendari, si no ho coneixeu, busqueu. Això és el disc de Nebra. És una placa de bronze de 3.800 anys, 3.600, perdó, que va aparèixer a Alemanya. I el que feia era calcular la posició d'aquestes estrelles d'aquí. No sé si les veieu, aquestes d'aquí, aquestes 5 o 6 d'aquí. Són les Plèiades. Val? I quan la Lluna tenia aquest gruix i les Plèiades estaven a aquesta distància i el Sol, perdó, després de la Lluna plena, que això és la Lluna, també s'havia d'afegir un mes al calendari. Val? És a dir, això és el primer calendari que existeix pràcticament a Europa i que ens dona una concepció diferent del temps. Fixeu-vos com d'important és el tema del temps des de fa milers d'anys. Val? Sí. Vinga. Això és el grup de WhatsApp aquest que teniu que... Més obsessió pel temps. Aquest senyor el coneixeu, no? Perquè què és el temps? Què és el temps? Sí, és relatiu, però què és? El temps, Einstein ho explica, no? Com aquesta velocitat d'expansió de l'univers, no? Aquesta capacitat és un, molt més, és un temps físic, no? I li posa fins i tot una forma, no? I després d'Einstein seguim treballant amb el temps fins a 4 dies. Si algun dia us avorriu per la nit, teniu un insomni, voleu llegir un llibre bonic, per exemple, és el del Stephen Hawking, val? De la teoria del tot o una breu història del temps, no? El senyor Hawking, que seguint la teoria de l'Einstein deia que el temps era relatiu i que es podia viatjar en el temps, això és l'altra obsessió que tenim, no? Viatjar en el temps, veure què passava, no? En el passat, no? I veure què passarà en el futur. Fixeu-vos que tots segur que ho hem somiat alguna vegada, ho hem pensat, no? El senyor Hawking, com ell creia, pobre, que es podia viatjar en el temps, sabeu què va preparar un dia? Una festa per viatgers del temps al futur, veus? Welcome time travelers, benvinguts viatjants del temps, no? I ell s'hi va presentar i va dir que, bueno, que en aquell dia no havia vingut ningú, però que en una altra dimensió, en el temps futur, segurament ja hi vindria gent, que sabria que l'Stephen Hawking aquell dia viatjaria al passat i ja hagués fet la festa. Val? Per tant, fixeu-vos com d'obsessionats, no, estem en el temps en aquest sentit. Després d'aquesta introducció, clar, dius, aquest noi ara ens està parlant de filosofia, però no es mulla, no? Com, però com coi serà el món del 2050, no? Arenys del 2050, com serà? No, parla amb l'alcalde, si us ho explica. I si no, podem començar a fer una mica de, això, de bola del món, no? A veure si en sabeu. No sé si serà millor o pitjor el món del 2050, però hi ha quatre coses que el caracteritzaran. I, a més, moltes altres, segurament. Però anem a parlar-ne d'alguna d'elles, a veure si us sembla. La primera cosa que caracteritzarà el món i les coses que passin són els recursos limitats. És a dir, tenim un món amb una sèrie de recursos que són limitats i ja això generarà tensions. De fet, les està generant i les ha generat sempre. No sé si coneixeu el que és el dia de l'anglès, és l'Overshoot Day, que és el dia en què la humanitat, diríem que gasta tot allò que el món pot renovar en un any. És a dir, si anem al rebost, no, de la Terra, a nivell de recursos d'aliments, d'aigua, de recursos minerals, i ens ho gastem, doncs, home, si la Terra ho pot renovar en un any, doncs perfecte. Però si ens gastem els estalvis, diríem, malament anem, no? I això es calcula amb una sèrie de paràmetres i es dona una data aproximada. Fixeu-vos que des dels anys 70, això és 1971, fins a l'actualitat, aquest dia, cada any que ha passat, perdó, és abans. Ha anat venint abans. És a dir, Cada any ens estem gastant aproximadament el que produeix la Terra abans. Ara ja estem a principis del mes d'agost. És a dir, el mes d'agost, tot el que ens gastem a partir del mes d'agost, a nivell de recursos, ja és els estalvis. Vale? Ja és un crèdit, que ja sabeu què passa amb els crèdits, no? Ningú deixa els crèdits sense interessos. A més, fixeu-vos que la població mundial creix. Sí? Creixerà fins a l'infinit la població mundial? Ara direu, no, perquè no és un meteorit, ara vinc del tram i no sé. Ens matarà a tots, veus? Això. La població mundial creix, però els estudis, diríem, de poblacionals, no? El que diuen és que hi haurà un moment que s'equilibrarà, no? I aquest moment està calculat al voltant dels 11.000 milions de persones, val? Aproximadament. Si no passa res, si no ve això, algú ja ens mata a tots, com diuen aquí. Val? 11.000 milions de persones, són molts o són pocs? Mira, ara mateix no arribem a 9.000, però hi arribarem d'aquí molt poc si no hi arribem abans de finals d'any. I aquí a Catalunya, doncs em sembla que ara som cap a 8-9 milions, no? Us en recordeu el Pujol fa 4 dies, no? Que deia ens parà dels 6. Val? Fixeu-vos. Tot i així, a Europa la població no està creixent tant com a altres països. És un creixement, a més, desigual. Totalment desigual. No cal que us ho expliqui. Veieu les notícies, no? Per tant, tenim un món amb recursos limitats que cada vegada té una mica més de població i una població repartida de forma molt desigual. Per tant, un atzucac de tres parts de nassos. A més, no ho fem bé. Si, per exemple, això és el percentatge de menjar, perquè llavors pensava, no hi ha prou menjar per tots, no? Percentatge de menjar que produïm, aliment que produïm, a nivell mundial i que llancem a la bossa. Fixeu-vos que un 45% de les fruites i vegetals de les que produïm acaben a les escombraries. No les acabem consumint. Val? Un 45% del que són tubercles i arrels, és a dir, patates, pastanagues, un 35% del peix, un 30% dels cereals, un 20% de la carn, un 20% dels aliments diaris com la llet, els iogurts, i un 20% d'olis, per exemple, i altres llavors. És a dir, si fem un global entre el 45 i el 20% del menjar que produïm, dels aliments que produïm, van a la brossa. Per tant, no hi ha menjar per tothom? No hi ha terra per tothom per cultivar? O és que estem fent les coses segurament malament? O sigui, necessitem ser molt més eficients. El problema no és la població, el problema moltes vegades és com la gestionem. I sabeu quin és el país del món que més menjar tira? Doncs mira, la Xina, per exemple. Val? Però és que el segon té molta tela. La Índia, que té un nivell de pobresa extremadament alt. Els Estats Units, bastant al darrere, fixeu-vos. Japó, Alemanya, França, Regne Unit, Rússia, l'estat espanyol, Austràlia, vull dir, països del primer món que generen més del que poden consumir en una societat consumista i que, per tant, a més de menjar, sabeu que estem perdent aquí, no? Els vostres impostos. Val? Per tant, fixeu-vos que tenim una societat, un planeta amb recursos limitats, on creix la població, està mal repartida i, a més, som ineficients gestionant la nostra economia. Per tant, potser no és que siguem molts, és que no ho estem acabant de fer bé. A més, un món anda. Grup de WhatsApp, eh? Mòbils, cotxes elèctrics, no? Molins de vent, plaques fotovoltaiques, ja tindrem un, no? Absolutament tot ben muntat, hidrogen verd, i per fer tot això, i això ja us ho he explicat alguna vegada, fan falta metalls. Sí? Metalls que són finits o infinits? Finits, també. Per exemple, si nosaltres hem d'electrificar tots els cotxes, tots aquests Volkswagen que teniu i aquests Audis, no? I aquí a l'aula universitària, Mercedes, algun també, no? I això, Renaults, i això no teniu, eh? Teniu això cap amunt. Necessitarem més níquel, més alumini, 14 vegades més níquel, 14 vegades més alumini. 13 vegades més ferro, 10 vegades més coure, 9 vegades més liti, us sona del liti? Cobalt, manganès. I això d'on sortirà? Doncs també ho haurem d'extreure. Però és que per fer les plaques fotovoltaiques i els molins de vent també es necessiten metalls. I aquests metalls s'extreuen de mines. I aquestes mines anem amb camions. I aquests camions funcionen amb energia elèctrica. No, amb gasoli. Val? Fixeu-vos una mica tot aquest, no, aquesta revolució verda, aquesta transició energètica que s'ha de fer, que es pot fer, perquè s'ha de fer bé. S'ha de fer molt de cap. Sí, perquè us feu una idea, si nosaltres actualment al món, no, canviem, diríem, tota la nostra, coneixeu això de la transició energètica, no? A la Unió Europea li diuen el Pacte Verd Europeu, l'European Green Deal, no sé si us sona, això a les notícies també, no? I es reuneixen allà tots els líders polítics i fan una d'això, es fan un sopar i tal. Si hem de canviar tota la nostra energia dels fòssils cap a les energies renovables, haurem d'utilitzar aproximadament uns 45 milions de tones més de metalls. Si volem tenir el que volem fer ara. Però si volguéssim, avui ha sortit un ja, això dient que el món se'n va, el tema del clima, no? Ja no passarem a l'1,5, no? Sinó que ja arribarem al 2, a 2 graus per sobre. I que hauríem de ficar més energies renovables. Doncs llavors necessitarem 75 milions de tones de metalls. Sí. I això generarà conflictes i generarà tensions perquè aquests metalls estan situats en països molt concrets. Val? Aquí a Catalunya no ens n'escapem perquè fixeu-vos que l'objectiu al 2030, ja no el 2050, és que aproximadament el 50% del consum elèctric sigui d'energies renovables. Val? Expliqueu-los a la Terra Alta que els omplirem també la Terra Alta de molins de vent. Això a veure si els agradarà. Projectes d'aerogeneradors. No? Fixeu-vos on estan tots. Lleida i Tarragona. No? Perquè gastem l'energia que érem. I el mateix amb les hectàrees de plaques fotovoltaiques. D'acord? Molt a prop, sempre, molt lluny o lluny de les grans. Estem fent bé el model aquest energètic? Es podria fer millor? És eficient, realment? És una revolució verda? O jo ho deixo aquí. Però mentre juga el Barça passen coses també que no són al futbol, com per exemple això, que si us fixeu, jo vaig anar aquell dia a veure el diari. No me'n recordo quins jugadors del Barça s'havia lesionat o què li havia passat, que la portada, t'ho juro, era el Barça mesmo. Era l'any passat, vull dir que anava com un desastre. Vull dir que d'això. I d'això no em parlava res. Fixeu-vos, 16 de març de l'any 2023. La senyora aquesta d'aquí, que no és de l'aula, no? És la Ursula von der Leyen, sí, el que va dir és, va sortir al Parlament Europeu i va dir que aprovaven la llei de matèries crítiques. És a dir, que obliguen els països europeus a que cerquin aquests metalls en els seus territoris. Perquè sabeu què fa Europa? Sabeu a qui li compra? A la Xina. A la Xina, a la Índia, al Brasil. Val? És a dir, que fem la revolució verda, necessitem metalls i a més els hi comprem als xinesos. Val? Sí, perfecte. Per tant, fixeu-vos que amb aquest tema en tindrem per... És un tema bastant complex. I en metalls i en aquest tipus de recursos, les empreses inverteixen. Sabeu quines són les empreses que més inverteixen a nivell mundial en temes de metalls? La Mitsubishi o la Toyota, per exemple, perquè per fer els cotxes o per fer els aerogeneradors o aquest tipus de coses escalen aquests metalls. Però sabeu en què estan invertint les empreses també ara? En un altre recurs que potser no som conscients. L'aigua. No ens en recordem, no? Que estem en sequera encara o que fa 4 dies... Val? Això vaig agafar, us ho juro, vaig agafar el Google, no? I vaig posar inversió... Mira, inversió en agua, la gran tendència de cara al futur. Forbes, van invertir en agua, les principals accions d'aigua en el món. És a dir, hi ha gent que ja està posant accions en aigua. Val? Fondos d'inversió per sacar-li tot el jugo a l'aigua, l'economista. Val? O invertir en agua, és la millor inversió a llarg plazo. No, clar, clar. Fantàstic. Bé, ja sabeu què heu de fer quan sortiu. Aneu a comprar accions d'aquesta gent. Va? Per què? Doncs sabem que serem més gent, que estarem mal repartits, que no som eficients, Sabeu que el 25% de l'aigua dels pobles de Catalunya es perd en fugues. Coneixeu això? Doncs, i que no tots els països del món tenen accés a l'aigua. Aquest és el mapa d'accés, diríem, a aigua. És a dir, el que estem marcant, els països en color blau, és els països on tu vas i l'aigua que surt de l'aixeta te la pots veure. Val? Fixeu-vos que pràcticament és Europa, Canadà, Estats Units, Xile, Austràlia, Nova Zelanda i l'Aràbia Saudita. I Dubai i tots aquests països que tenen plantes desalinitzadores, no? I que funcionen amb petroli. I llavors, bueno, com tenen molt de petroli però no se'l poden veure, doncs el que fan és cremar petroli per treure aigua del mar. Fantàstic. Val? Però la resta de països, a part del Japó, que no l'he dit, no pots anar a veure l'aigua i estar segur que és aigua potable. I això, que anem a fer casa cada dia i que surt l'aigua, tinguem en compte que pot ser un tema... I bueno, això ja ho sabeu. Fa 4 dies, sequera. Ens hem oblidat completament. Per tant, tindrem segurament, això sí que us ho puc dir, el 2050, aquí a Catalunya, probablement una aigua de una mica de pitjor qualitat i segurament molta provinent, ja hi és, ja prové. Aquí a Arenys en tenim, aigua de salinitzadora, però una mica més, segurament, probablement. Val? Per tant, fixeu-vos, un món amb recursos limitats i que els recursos no és que siguin limitats i que siguin infinits, que ho són. El problema, a més, és que no els sabem aprofitar o no els estem gestionant com toca. El punt 2 de com serà el món del 2050, doncs, va associat una mica també al que explicàvem ara. Un planeta que s'escalfa. Sí, això ho tenim més o menys. Tot i que hi ha una mica de polèmica, no?, amb aquest tema i com s'escalfa, us ho dic així de clar, hi ha coses que no les sabem, com passaran, sí que hi ha, i sabem que hi ha zones a nivell general, no?, zones del planeta que sobretot estan patint doncs, molt més escalfament. Aquí la conca mediterrània és una d'elles. És a dir, aquí, igual que en determinades zones doncs, no passarà tant, aquí el Mediterrani ho patirem molt. El Mediterrani s'està escalfant molt més ràpidament que altres mars. Per què? Perquè és una bassa. Vull dir, està molt, molt tancat. Val? Això són les anomalies de temperatura. Aquest és un mapa del món amb les anomalies de temperatura del 2023. Fixeu-vos, és a dir, si està blanc o groc molt pàl·lid és que més o menys va fer la temperatura que tocava. Si està blau va fer més fred i si està vermell o taronja va fer més calor. Fixeu-vos com està Europa, com està el Mediterrani, com està el nord del Canadà, és a dir, hemisferi nord pràcticament. I aquí no us entrefieu d'aquest Atlàntic perquè teníem el Niño. Veieu aquesta taca de Brasil, de Perú, no? Aquesta taca d'aquí. A Sud-amèrica això és el Niño, és a l'oceà Atlàntica s'escalfa, però fixeu-vos que en general tenim un món que sí, que teníem anomalies positives. 2023 va ser l'any més càlid de la història. Val? Si fem aquesta comparativa i la fiquem en un gràfic, això són tots els anys des que hi ha registres, des del 1940, val? I els han anat posant tots aquí, pum, 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 pum. Els blaus són del 40 al 50, el 50 al 70, i a mesura que anem fent cap al taronja, fixeu-vos, 2020, 2020, 2010, i aquest vermell, mireu quin és, 2023. És a dir, que cada any anem tenint un increment de temperatura. El 2023 ja vam arribar a pràcticament un grau per sobre. Per tant, aquest 1,5 que diem, no?, de 1,5 de més, doncs l'estarem agafant segur. Algunes dades més d'altres observatoris, val?, de l'increment de temperatura mitjana també. Fixeu-vos que mirem el gràfic que mirem, sembla que la temperatura puja, però és que aquí a casa nostra també passa. Això és l'Observatori Fabra amb la temperatura mitjana a Catalunya, no?, dels diferents anys des d'aquella registre. És un observatori d'aquests que té registres molt antics, però aquí el gràfic només és des de 1950. Fixeu-vos, tots els anys freds, anys càlids, i a mesura que anem avançant la corba cap amunt. És a dir, a Catalunya també viurem, no?, un clima d'això, un clima més càlid. I això per què passa? Doncs bàsicament perquè els que estem introduint a l'atmosfera són uns gasos que es diuen efecte hivernacle, no? Bàsicament un que es diu CO2, us sona? És l'oxigen, no? És el que traiem, no? Per tant, no respireu, perquè si no... Va? Però no el generem nosaltres només respirant, sinó que el generem per la combustió de combustibles fòssils. No? És a dir, que això ho sabem. Aquest és l'observatori del Mauna Loa, que és un dels volcans més alts de Hawaii, i fixeu-vos com el CO2 ha anat pujant des de la dècada dels 60. Tenim unes 320 parts per milió a l'aire, és a dir, si agafem una mica d'aire, fem un milió de parts, no? La partim, fem un pastís d'un milió de parts, 320 eren CO2, eren diòxid de carboni. Doncs ara, a l'actualitat, són gairebé 420 parts, és a dir, que són 100 parts més de diòxid de carboni. Això no sembla gaire, perquè no és massa, però sí que és prou significatiu com per generar efecte hivernacle, que sabeu el que és, no? I un increment de la temperatura. I quins són els països del món que més CO2 emeten? Doncs tornem a ser la Xina, la Índia i els Estats Units. Aquests el tenen la culpa de tot. Fixeu-vos, altres països com Rússia, com Alemanya, Itàlia, però en definitiva em fa molta gràcia, no?, quan Europa diu no, anem a canviar el clima, anem a fer Europa verda. Si no hi ha pactes globals, si no hi ha una entesa, diríem, a nivell mundial, tant és, perquè si la Xina no baixa del burro, o els indis no baixen del burro, o els Estats Units no baixen del burro, o nosaltres, que som allò que posa rest of world, bàsicament és d'Europa, doncs no hi ha massa a fer. És a dir, fan falta aliances, fan falta acords, fins i tot extrapolítics, per arribar a aquest tipus d'això. I aquest gràfic m'agrada molt, fixeu-vos, són les emissions de CO2 aproximadament des dels anys 1900 fins a l'actualitat. És aquest gràfic d'aquí de l'esquerra. Quan pugen les emissions de CO2 és que l'economia va bé, i quan fixeu-vos que baixa quan no. Quan baixen? Doncs mira, la Segona Guerra Mundial, la dissolució de la Unió Soviètica, el crac del 2008, i aquest aquí baix, sabeu quin és? La pandèmia del coronavirus. I estàveu contents? No podíeu agafar el cotxe, no podíeu anar a viatjar, no podíeu agafar avions, els xinesos tenien totes les fàbriques tancades. Això us va agradar o no us va agradar? I a part, un virus al carrer. I la gent, doncs, passant-ho fatal. O sigui, va ser un desastre. Per tant, fixeu-vos que perquè el CO2 baixi, perquè la cosa ha d'anar malament. I ningú vol que vagi malament. Fem una mica de reflexió sobre això. Bueno, tot això és el que us he explicat, associat al que tema de l'efecte hivernacle. I això el que genera és que, sobretot a la zona dels pols, cada cop hi hagi menys gel. Val? Us avanço que això a la història de la Terra ha passat moltes vegades. Sembla que ara has d'esperar el gel de l'Antàrtida, que no ha passat mai. Ha passat molts cops. Els pols tenen gel, tenen més gel, tenen menys gel, fins i tot tota la Terra és una bola de gel, o fins i tot no hi ha gel als pols. Això durant la història de la Terra, els canvis climàtics s'han produït sempre. S'han produït molt més greus i molt més acusats que aquest que estem vivint ara nosaltres. Val? El problema és que aquest és el primer que vivim nosaltres de forma, i a més a més, provocat per una mica per la nostra, o accelerat per la nostra activitat. Val? Per tant, a la Terra no li passarà res, no us preocupeu. Qui patirem, sabeu qui som, no? Els que estan vivint allà. I aquest és una mica el tema del gel, és a dir, tenim cada cop més gel, per tant, el que passa és que el que puja és el nivell del mar, no? I ara parlem d'una altra cosa, després del punt 3, jo us pregunto, i si això passa, us he preguntat com serà el món, no? Però com no me'n refiava de vosaltres, no? Li vaig preguntar a la intel·ligència artificial. Sabeu què és això de la intel·ligència artificial? És a dir, a veure, com serà Barcelona l'any 2050? Això em diu que serà així. Vale? Tranquil·lament. Perquè si li preguntes com serà Barcelona, si fas unes preguntes més ben fetes, també et pot dir que serà alguna cosa tipus així. Per tant, ojo amb la intel·ligència artificial. Després en parlarem. Que teniu unes targetes tots per aquí? Sí, doncs aquí, tranquils, que anirem parlant d'aquest tipus de coses. Val? Per tant, fixeu-vos que tampoc sabem com serà tot això. Fins i tot hi ha models del canvi climàtic que diuen que el que farà que es desfacin els gels és que l'aigua del mar es refredi i, per tant, aquesta corrent atlàntica, no?, se'n vagi en orris. I si se'n va la corrent atlàntica en orris, no us preocupeu, no ho guardeu els abrics, que ens les haurem de tornar a posar perquè farà un fred de mil dimonis. Val? Podreu fer la castanyada abrigats tranquil·lament. Per tant, Fixeu-vos que el que ens estem... Moltes, a mi, jo sempre soc molt crític, no?, amb això, és que hem de salvar el planeta. No, no, no. El planeta el que es farà és esclafar-nos a nosaltres i enviar-nos a això. És per nosaltres mateixos, que no, com a societat, si no, no tenim futur. Hi ha un altre índex, o així, que es diu les fronteres planetàries. Això també ho podeu buscar, és de Johan Rockström, que és un científic suec, que el que va fer va ser definir una sèrie de límits, no?, que si sobrepassàvem aquests límits aniríem malament, no? És a dir, per exemple, la quantitat de partícules que hi hagi a l'atmosfera, o com és de gruixuda la capa d'ozó, o si ja tenim en els nostres aliments molts productes sintètics, no?, la concentració de CO2, com és la biodiversitat, quants boscos tenim... Bueno, doncs tots aquests límits, que estan, això us podeu buscar i està molt definit, doncs ja n'hem sobrepassat pràcticament 6-7 dels 9. Val? És a dir, que ja estem fora del límit, no?, d'aquests indicadors, no?, de com és la salut del nostre planeta. Per això la Unió Europea fa això de l'Agenda 2030, sí? Que en definitiva són recomanacions, ho comenten, fomenten i segueixen comprant els metalls a Xina. Val? Tranquils, que el Barcelona serà la segona foto. Tercer punt. Ja sabem que serà un món on haurem de... Hi haurà una batalla pels recursos, on la Terra s'escalfarà o s'està escalfant, a priori, i on ens haurem d'enfrontar un altre canvi. Rieu-vos del grup de WhatsApp, perquè benvinguts a la nova era de la intel·ligència artificial. Sí? Què és la intel·ligència artificial? El del WhatsApp, no? Sí. La intel·ligència artificial, anem a definir-ho, no? Es defineix bàsicament com una part de la informàtica, fixeu-vos. De la robòtica, de la informàtica, que el que fa d'alguna manera és preparar una màquina perquè prengui decisions intel·ligents com els humans. Val? Això implica, i això aquí va lo fort, que els humans no només ens escrivim, no només, i no ho fem automàticament, sinó que hi ha una sèrie de qualitats que tenim els humans que fins ara les màquines no tenien. Per exemple, la creativitat, l'aprenentatge. Les màquines aprenen a partir de les decisions que aprenen ells. És a dir, vivim o viurem una revolució en tota regla associada a tot això, no? I com funcionen aquestes màquines? Com funciona aquesta intel·ligència artificial? Bàsicament, tots són una cosa, apunteu-vos la paraula, eh? Si us heu de quedar amb una paraula avui, no? La paraula és algoritme. Els algoritmes són fórmules matemàtiques, no?, que el que fa és proporcionar a la màquina una presa de decisions, no?, i que la màquina aprengui a partir d'aquestes decisions. I que, clar, nosaltres, si hem de llegir aquesta pissarra, ens hi podem estar aquí 3 o 4 conferències de l'aula universitària, però si la màquina aprena aquests algoritmes de forma molt ràpida, en alguns casos pot ser molt més potent que un ésser humà. I això pot tenir coses bones i coses dolentes. Perquè, per exemple, segurament a ningú li agrada doncs, passar-se, o a ningú li agrada passar-se, o cada cop passa menys, que algú s'hi hagi de passar, no sé, 12, 13, 14, 15 hores treballant en una fàbrica, o en... I això potser ho pot fer una màquina. I nosaltres ens podem dedicar doncs, a escriure llibres o a crear, no?, aquest tipus de coses. Doncs això pot tenir les seves avantatges, però pot tenir també els seus inconvenients. Ara en parlarem. Jo no sé si esteu molt familiaritzats amb això del tema de la intel·ligència artificial, però és capaç de fer coses espectaculars. Algunes bastant... Per exemple, aquesta gent l'heu vist per Arenys? No els coneixeu? Va, de fet, és impossible que els conegueu perquè no existeixen. Els ha creat una aplicació d'intel·ligència artificial. Són gent... Ara jo sempre penso, mal, algú s'hi deuen assemblar, no? Però en principi són gent que no existeix. Li hem dit a una màquina que ens faci cares de gent que no existeix. Per tant, penseu tot el bo que pots fer-se amb això i tot el que no és tan bo. Val? De fet, jo us he preparat un joc, no sé com esteu de familiaritzats, no, amb el tema de la intel·ligència artificial, però jo, això d'aquí és de lo més senzill, és el ChatGPT, no sé si el coneixeu. Sí? Més o menys? No? Jo li faré una pregunta... Ai, no es veu aquí. Per què no es veu? Perdona? Haig d'arrossegar al costat? Ai, mare. Veieu com la intel·ligència artificial fa millor que dos homo sapiens? Perdona. Ai, amigo. I ara com ho faig jo per veure-ho? Vale. Ara sí, vale. I després podré anar al PowerPoint. Bueno, si no, tornes a baixar. Però si no... Vale. Jo li preguntaré al ChatGPT, això és l'aplicació més senzilla. És una espècie de... No sé si ho heu vist mai, potser hi ha gent que sí. No? Però jo li vull preguntar al ChatGPT, a més li preguntaré en català, no cal preguntar-li en anglès, li preguntaré què és l'aula universitària d'Arenys de Mar. I li preguntaré. I el ChatGPT ja m'ho està explicant. L'aula universitària d'Arenys de Mar és una institució educativa que forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya. Això està malament. Ofereix una gamma de cursos i programes acadèmics principalment enfocats a... S'ha equivocat, aquest. Li diem... I ara li diem, és mentida. És de la UPF. A veure què diu. Tens tota la raó. L'aula universitària d'Arenys de Mar forma... Fixeu-vos. Aquest, què ha passat aquí? S'ha equivocat. Però s'equivocarà més? Ja no s'equivocarà més. Perquè ara jo ja li dic que és burro i que s'ha equivocat. Per tant, quan algun de vosaltres vagi, potser no se'n recorda, però generalment no s'equivocarà. Val? I com això, mil coses. Per exemple, ara li puc posar... ara m'ho expliques en francès? I m'ho explica en francès. Això implica que els traductors, no? I de vegades d'una forma, fins i tot jo a vegades he fet alguna prova, jo redacto articles científics, he redactat alguna cosa, i a vegades vaig pensar, dic, jo he redactat això, digue-li a la màquina que t'expliqui el mateix, a veure si... I hi ha vegades que he dit, ostres, dic, vale, m'ho quedo amb la meva, però una mica per amor propi. Però li he robat alguna idea també. És una eina que t'ajuda també a... Però fixeu-vos que, ull, perquè aquí ens està vigilant, no? Absolutament tot. Però n'hi ha algunes de més bèsties d'aquestes. A veure si... No, ara m'has tancat abans. Com... Ah, aquí. Aquesta d'aquí... Aquesta no la coneixereu, segurament. Això es diu Beethoven. El Beethoven sí, no? Sí, però aquesta es diu Beethoven. ¿Vale? I serveix per fer música. Tu li dius quin tipus de música vols i la fa. Per exemple, teniu himne a l'aula universitària? No, no canteu allà quan... No. Li anem a dir que ens faci un himne i li direm també en català. Diu, fes-nos... Diguem, mira, una música tipus himne, alegre, no? Què més? Marxosa, per l'aula universitària d'Arenys de Mar amb ritme de sardana. I li diem que la composi. L'està creant... I, ojo, si us agrada us ho podeu quedar. Jo no. Bueno, la deixem aquí mentre es vagi creant, aquest va una mica lent, suposo que també parla de la connexió a internet, però us asseguro que sentirem la cançó I això què vol dir? Que els compositors poden plegar? Vosaltres sabeu que Rosalía ha publicat moltes cançons on els ritmes s'han fet amb intel·ligència artificial? Bueno, això és una altra... Jo no volia... Mira, ja ens ha fet una. Espera't, un minut. Se sentirà? Sí? A veure, potser no us agrada, eh? A veure... Espera't, eh? És més aviat així, no, això? Bé. No l'ha fet bé. Jo us ajuro, us ben juro que això no estava preparat. És a dir, jo l'he posat el que era això. Val? Però fixeu-vos que això, estem en el 2024, d'aquí 20 anys, d'aquí 25, no? És a dir, l'any 2050, no us preocupeu que tindrà la sardana posada. Val? Per tant, fixeu-vos, no? Cap on anem? A una nova era on ens pot obrir moltes coses, no? Quins possibles beneficis pot tenir tot això de la intel·ligència artificial? Minimitzar costos, per exemple. Podem fer coses segurament de forma molt més eficient, no? I més econòmica. És a dir, si podem fer feines que són automàtiques i que no cal, no? Que estiguem allà fent, pot ser que una màquina o un robot, de fet ja passa, no? És a dir, les fàbriques del segle XIX no tenen res a veure amb les fàbriques actuals. No? És a dir, això pot passar. Per tant, automatitzar tasques repetitives, que és el que posa aquí, facilitar la presa de decisions, és a dir, que tu tries entre això i això i potser li preguntes a la màquina i et dona una raó que tu no hi havies pensat i, ostres, això poden fer-ho. És a dir, fixeu-vos, no descansen. 24 hores els 7 dies de la setmana, 365 dies de l'any. Val? I no mengen, no tenen seguretat social, no han d'anar al metge, val? No es posen malalts, no tenen fills ni filles. Per tant, avantatges a nivell d'aquí, unes quantes. Val? També ens poden ajudar a reduir el nostre error. Fixeu-vos que jo em puc equivocar, no? I li puc preguntar, o al revés, a cagar-la, perquè si jo no sé com és una sardana i em presento aquí dient, us he fet una sardana i us presento la merda que us ha sortit allà, també. Per tant, fixeu-vos que... Però això també té riscos. Riscos com que ens poden robar lloc de treball, diríem, i fixeu-vos, poden robar llocs de treball. Això, hi ha un llibre del Noah, del Yuval Harari, que és un escriptor israelià que fa molt d'assaig sobre això, i que parla del nou treball, és a dir, com serà el treball en el futur. Serà igual el treball del 2050 que l'actual? Si ara quan us venen els nets i diuen, tu què ets? Jo soc community manager. I dius, collons, no existia això fa 30 anys, no? O algú que és youtuber directament, sí? O programador, per no anar tan lluny. És a dir, són feines que no existien i que segurament en el futur en trobarem d'altres noves, no? Influencer, que n'hi ha uns quants també. Val? Per tant, fixeu-vos, no? Que potser ens desplaçaran cap a alguns treballs, però que el treball evoluciona i el tipus de treball que necessitaran menys qualificada serà un altre tipus de treball. Val? Això implicarà que segurament no hi hagi treball per tothom. I més si som 11.000 milions de persones. Val? Haurem de començar, hi ha gent que ja parla d'una renta universal, de fet ja hi és una mica, aquests 400 euros de... passa que la renta universal no dona per gaire, però fixeu-vos que tot això ho veurem segurament. Val? Un dels riscos també que tenen és el biaix, no? El dir, la màquina aquesta és imparcial? Ara li he preguntat què és l'aula universitària, però li podia haver preguntat si l'aula universitària valia la pena, si éreu bona gent, si éreu tots una colla de ganàpies. I si em diu que sí? Perquè l'ha programat el de l'aula universitària d'Arenys de Munt, que està enfadat amb vosaltres. I... això pot passar. Coneixeu el Twitter, no? Ara es diu, no es diu Twitter, es diu X, no? És un senyor que es diu Elon Musk, que és més del Trump que el propi Trump. i entres al Twitter, hòstia, a mi que no m'agrada el Trump, me'l trobo hasta la sopa. Vull dir, tot és del Trump, o en general, no? Extrema dreta. Per tant, aquestes màquines, aquests algoritmes, generen també un biaix, no? Privacitat, no? Perquè, a més, jo li puc dir, i l'aula universitària, mira, i la junta hi ha tal, no sé què, tal, la que s'ha equivocat amb el WhatsApp es diu Marga, tal, no sé què. I li puc explicar tot i quan algú li pregunti, no? Ja ho sap. I Marga quedarà, això del WhatsApp, quedarà al chat GPT per sempre. Per tant, fixeu-vos que això és un tema perillós, no? Deepfakes. Sabeu què és això de deepfakes? I si ens explica una mentida? Per exemple, el de l'UPC. Si nosaltres no sabem que l'UPC tal, o no sabem que una sardana no sona com un ball xinès del segle XVIII, doncs no ens la cola. I penseu que ens colen mentides? Notícies que no són del tot veritat? Però ara us faré una altra, i us faré una altra pregunta. La gent no està biaixada? Els periodistes no tenen biaix? No generen fake news? La Vanguardia diu sempre la veritat. Per tant, no sé, màquines o humans també. Val? Bueno, i com a últim, no, el que diu hi ha més riscos, però li van fer una pregunta al senyor Elon Musk, no? I li va preguntar sobre els riscos de la intel·ligència artificial. I aquest senyor, que és així tot fred ell, va dir que sí, que s'havia de vigilar perquè hi havia entre un 10 i un 20% de possibilitats que les màquines es rebel·lessin i ens aniquilessin a tots. Val? Per tant, fixeu, i és això de en anglès diuen weaponization, conflictes bèl·lics, i generar que les màquines siguin un d'això, o que algú les utilitzi com a armes. Per què? Perquè no és el mateix enviar 10.000 soldats que enviar drons com envia Iran, per exemple. Si ho heu vist, Iran no envia, està enviant drons cap a Israel, per exemple, no? És a dir, són màquines i les programen i no tenen sentiments ni tenen moral de dir si la bomba la tirem o no la tirem a un lloc o altre. Val? Fixeu-vos que aquí hi ha un dilema ètic, perquè l'ètica és una bastant important. Val? I per últim, un dels riscos és el tema de que si això pot tenir beneficis, creieu que tothom hi podrà accedir o només hi podrà accedir? Doncs, bueno, aquesta és una mica la realitat de la intel·ligència artificial que ens trobarem. I us he ensenyat el ChatGPT i la màquina que hi ha de fer música de l'estació, que són el més senzill que hi ha al món, però hi ha coses que realment fan posar la pell de gallina. I per últim, viurem en un món amb una nova geopolítica, amb una nova realitat geopolítica que de fet ja s'està començant a crear. Un món segurament menys lliure en molts casos, on hi haurà, serà més complicat moure's, on serà més complicat d'alguna manera tenir aquesta, no, generar aliances, no, entre països, i un món amb un nou món laboral, això ja ho he comentat, un món on la gent viurà diferent la seva relació amb la feina. De fet, ja ha canviat molt des del 2020. Qui se sentia parlar de teletreball fins ara? A partir del 2020, aproximadament fins a un 20% dels treballs a Catalunya eren amb teletreball. Val? Ara ha baixat una mica perquè les empreses s'han adonat que la gent s'anava a comprar al mercat i que no treballava i això i tal. Però aproximadament entre un 15 i un 20% de la gent teletreball. Jo avui mateix he teletreballat. Per què? Doncs perquè vaig a la feina i tothom em molesta a vegades. No? Mira, és un avantatge, però clar, això és de preparar les cases. No? Bueno, i això què ens ho permet fer? Internet i la intel·ligència artificial. No? Bàsicament, el que tindrem són llocs de treball que impliquin això, creativitat, programar aquestes, és a dir, llocs de treball on les màquines no ens faran aquesta guitza, però què passarà amb altres llocs de treball com, per exemple, els pagesos? No? O aneu a buscar un fuster? Ara potser em dirà algú que és fuster. No? O manyà. N'hi ha quatre. Costa de trobar industrials últimament. Els oficis s'estan perdent, però fan falta. També, no? És a dir, fixeu-vos que estem vivint una transformació molt estranya perquè hi ha coses que són bàsiques i ens demanen a adonar amb la pandèmia. Els pagesos són bàsics. perquè generen alimentació, no? I qui vol fer de pagès? Ningú, no? I l'altre tema és la nova jornada laboral, no? És a dir, fixeu-vos que ara estan parlant de que la gent ja no ha de treballar 40 hores, ha de treballar menys, per fer-ho més una conciliació major. I per què? Doncs perquè, home, si tenim tantes màquines, tenim tant d'internet i les coses són més fàcils, hem de ser més eficients, no? També això és el que diu la teoria. Per tant, viurem un nou món laboral que implicarà diferents coses. Un dels problemes que tindrem és l'accés a l'habitatge, aquí a Catalunya, per exemple. Aquest és l'índex de referència del preu de lloguer, no? Diríem, a Catalunya, i les poblacions que estan en vermell són les que estan, el lloguer està per sobre del que diria, no? I totes estan voltant de Barcelona, el Maresme, no? El Garraf i algun poblet que, bueno, que Lleida o Tarragona que s'acaba de sortir. Hi ha alguna... És a dir, fixeu-vos que tenim, sí, que pràcticament el que viurem és en un món més urbanitzat o ciutats més grans. La gent està marxant del camp, torna cap a la ciutat, tot i que ha hagut una tendència una mica cap a, diríem, ara amb la pandèmia, no? Ara amb això del teletreball. Doncs precisament per això, perquè estem tenint una pressió de lloguers, urbanística molt forta cap a algunes zones, doncs potser això de la intel·ligència artificial ens ajuda, no? Canviar aquesta tendència a poder treballar des de més lluny, etc. No? Però el lloguer segueix pujant, fixeu-vos que ara hi ha el tema dels topalls, però el lloguer mitjà, això és a Barcelona, des del 2007-2024 ja està per sobre dels 1.150 euros, vull dir que tindrem més complicat, no?, accedir a l'habitatge. Hi ha molts autors que parlen també de la infantilització de la societat. Això és un concepte que ha sortit molt i que molta gent en parla. És a dir, les societats actuals tenen actituds més infantils. És a dir, anem a fer que les societats, és a dir, dins del que seria aquesta geopolítica, aquesta forma de fer-nos pensar, vulguin coses ràpides, simples, senzilles i divertides, no? Amb això van associades totes les xarxes socials, no? Tot aquest món d'internet, no? I, per tant, molts autors parlen d'això, no? d'una societat molt infantilitzada i amb poc sentit crític. I això va associat a aquest tema. Intel·ligència artificial, hem parlat, i notícies falses. Si tenim una societat més infantilitzada, és una societat més fàcilment manipulable, a més, que li costarà accedir al mercat de treball i a l'habitatge, doncs segurament tindran menys pensament crític, estaran més acollats i els podrem colar més mentides d'aquestes. Penseu una mica com s'està posant tot això. I no és una, diríem, una casualitat que en tot aquest escenari, no?, més complicat accedir a les necessitats bàsiques, no?, una rapidesa per tot les coses, no?, doncs els índexs de la democràcia, no?, on et veien jo, han anat baixant, no? De fet, vivim en un país que no es considera una democràcia absoluta, però és que n'hi ha altres que són pitjors i fa molt poc tots aquests líders que us he posat per aquí, o aquest d'aquí, que no és un líder, sabeu qui és aquest, no? Aquest és aquest que es va vestir de Buffalo Bill, no?, i se'n va anar al Capitoli. Això són els Estats Units d'Amèrica, això són els... No? Havien de ser 2021. Va ser pràcticament un cop d'estat. És a dir, les democràcies en general estan en un punt, doncs, complicat. De fet, s'està radicalitzant molt els resultats de les eleccions. L'última la vam tenir a Àustria, no? 29/9/2024. Àustria. Val? Extrema dreta. És a dir, estem tenint una societat cada cop més polaritzada, cada cop amb menys pensament crític, i és un caldo de cultiu per, ja no parlaré ni de dretes ni esquerres, però anem a dir idees populistes, idees... Aquest és el món, o aquesta és l'Europa que més o menys ens espera el 2050. I si jo us pregunto, i ara, com us imagineu? Ara és quan truquem a l'alcalde, no? I dic, bé, el 2050 potser no hi ha aquest. S'han canviat. Però fixeu-vos com és Arenys, no? Està aquí? Sí. Com és Arenys? Estem a la costa. Per tant, som un poble, i això us ho avanço, on el tema d'aquest aquest canvi climàtic, aquest petit canvi climàtic, per poc que sigui, ens afectarà moltíssim. Estem al mar, amb un poble que és pràcticament molt d'ells, una zona amb un risc variable d'inundacions, riarades, per tant, pluges més torrencials, en molts casos, quan hi ha un clima, un canvi d'aquest estil, voltat, no?, de zones perurbanes amb vegetació. És a dir, és un poble que no és fàcil. No estem a dalt d'una muntanya plana que no ens passa res. Accés a l'aigua, no tenim un gran riu, no estem aprofitant els aqüífers, abans ho feien els nostres avis, però nosaltres no ho fem. I, per tant, aquí, ull, perquè hem de començar a pensar bé les coses, no?, a nivell de planificació. Jo no m'hi ficaré, però, repeteixo, no és un poble senzill i no tenim una situació senzilla, no dic només a Reus. Tota la conca, tota allà la costa mediterrània, el que és Barcelona, Barcelona no deixa de ser, no sé quin escriptor era, no ho vull dir, no sé si era Josep Pla, però deia que era la capital del Maresme, perquè al final és el mateix, és una riera que és la Rambla amb una ciutat al voltant, no? La mateixa estructura. Tenim una sèrie de pobles amb unes riscos per inundacions que aniran incloent, que aniran creixent, diríem, el mar, no?, doncs que el tenim molt a prop, i això ho hem de començar, a més amb un clima mediterrani, doncs que ens generarà necessitat de refugis climàtics, etc. No? Bueno, de fet, buscant notícies, també he fet el mateix, no? De Mataró, les basques d'Arenys no pesquen orades per l'escalfament de l'aigua. Ull, tenim un port. Un port, parleu amb els pescadors del port. Ja parlava, no direm qui, algú, i deia, en uns anys això no serà rentable, oi? Si ja no ho és. Ull, perquè hi ha moltes famílies que viuen d'això. Urbanització, no? És a dir, arbres al voltant, això fa, sabeu que fa baixar, no?, la temperatura. No sé si ho coneixeu, però aproximadament, perquè això és una idea, d'anar a una zona boscosa, a una zona asfaltada, són 6,5 graus de diferència. Val? Per tant, si tenim estius, no?, més càlids, no?, què necessitarem? Que les zones urbanes estiguin envoltades de vegetació. Això, hi ha un pla, que és el Pla Natura 2030, a més, de Barcelona, que el que vol és augmentar el verd per habitant. És a dir, ja les grans ciutats ja ho saben. Hi ha projectes europeus, no?, associats a tot aquest tema. Aquí a Arenys, no sé si ho sabeu, però tenim dos plans urbanístics en marxa, que això la gent no ho coneix. I el que farem és al revés, disminuir l'àrea verda al voltant del poble. Per tant, tindrem un poble menys verd i segurament més difícil per resguardar-se. No té molt de sentit. Pensem-hi, que això també és una mica responsabilitat de tots i fer una mica... Val? Doncs, ara us torno a fer la pregunta. Com us imagineu vosaltres el món del 2050? Ara millor o pitjor? Pitjor, ara segur. Fixeu-vos que si poseu la tele, no?, o ara ve el Marc i us ha explicat això, realment ningú sap com serà el món el 2050 perquè poden passar moltes variables. No? I aquest senyor Philip Tetlock, que és escriptor, filòsof i economista, és un estudiós de les tècniques predictives. I va fer un experiment social que avui vull fer amb vosaltres. Perquè veieu si us heu de refiar de mi o d'aquests que surten per la tele, i us explico. És que tots teníeu unes targetetes? Tothom no. Han donat el que han donat, val? Perquè n'he fet 100. Heu de tenir una targeta de color carbassa i una targeta de color blau. Sí? Ara anem a fer un joc. Jo tinc aquí una fusta, una moneda, val? I una de les cares... una mà innocent, és carbassa, no?, i l'altra és de color blau. Jo primer us demanaré que aixequeu la cartolina que vulgueu, o la blava o la carbassa, que feu una predicció, els que tingueu la bola del... Jo tiraré la moneda, qui l'encerti, doncs ha encertat, i a la pròxima vegada pot tornar a aixecar la cartolina, la que vulgui, tornaré a tirar la moneda. Però qui falli ja està eliminat. Val? Podem jugar això un moment i ara us explicaré per què. Sí? Per tant, aixequeu la cartolina que vulgueu. Només una. La blava o la vermella? Hi ha molta gent del PP aquí, perquè veig. Vale. Vale, vale. No, 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 manteniu, manteniu. Vaig a tirar la moneda. Vale? Carbassa. Val, doncs tots els ciutadans podeu tornar a aixecar els de vermell, els de carbassa, ara podeu tornar a aixecar. Els que heu aixecat la blava, esteu eliminats. Vale? Ara torno. Ara podeu canviar, eh? Si voleu, els que heu aixecat la carbassa, si ara voleu aixecar la blava, podeu canviar. Aixequeu aquests que heu encertat, si us plau. Encerten més gent, eh? Vull dir, els que heu encertat, val? Sí? Ara només n'hi ha dos del PP. Vale. Mira, blava. Vale? Ara, aquests que heu tret la blava ara, podeu tornar a aixecar-la. Els altres, eliminats. Els que heu tret ara la blava, podeu aixecar la cartolina que vulgueu? Sí, dos taronges, blava, taronja, blava. Vale, no, aixequeu-la, aixequeu-la, aixequeu-la bé. Sí? Blava. Els que han aixecat la cartolina blava, poden tornar-la a aixecar, sisplau? No, els que l'havien aixecat ara, eh? Només els d'ara, perquè jo veig aquí algú que s'està apuntant a la festa, eh? Dos persones només, aquí i aquí? O només... Sí? Dos, les dues blaves. Bueno. Mira, blava. Per tant, l'han encertat. Què vull dir? Pots posar-te a peu? Aquí hi ha gent encertat. Dos, no, no cal, no cal, tranquil, si no és igual. Aquí hi ha dues persones, fixeu-vos, de 100 persones, una persona especialment o dues, sí? És el nostre niño Becerra. Fixeu-vos que jo he tirat la moneda 4 o 5 cops i l'ha encertat sempre. Per tant, com serà el món el 2050? Això és el que deia el Philip Tetlow. Deia, aquestes prediccions tenen tantes variables i hi ha tanta gent fent prediccions, mirant la bola de vidre, que sempre n'hi haurà algun que l'encertarà. Val? Jo de vosaltres, de totes maneres, li aniria a preguntar quin número dels secs tocarà la mà. Val? Per tant, fixeu-vos que l'atzar al final, no? I ningú té totes les respostes. Val? Per això us volia fer aquest joc una mica, per treure una mica de ferro. Perquè al final, com serà el món del 2050, només ho sap... Com el teu nom? La Lourdes. És l'única que ho sap. Val? Val, sí, sí, algú.
Molt bona tarda a tothom. Si hi ha alguna consulta.
Sí. Hola, bon vespre. Una pregunta molt concreta. Per quants anys queda petroli en el món? I una derivada d'aquesta pregunta. Caldrà consumir-lo tot o les renovables faran que tanquin els pous de petroli? Depèn de les conveniències, naturalment.
Lourdes, què li conté?
Que... No, home, però els anys de petroli sí que ho has de saber, no? I sí que caldrà consumir-lo tot.
Tinc l'assessora, llavors, no, no d'això.
No cal.
Ah, el tema del petroli no t'amoïnis. Vull dir, no... Petroli diuen que s'acaba fa molt de temps. El petroli no s'acabarà, mai. Mai s'acabarà el petroli. Per què? Perquè el problema del petroli no és que el petroli s'acabi, sinó que ja no sigui rentable extreure. Val? És a dir, perquè us feu una idea, en un jaciment petrolífer, quan tu extreus petroli, n'extreus aproximadament un 40%, una cosa d'aquestes. Però abans extreies el 30%. I abans extreies el 20%. El que vull dir és que com la tecnologia avança, els jaciments de petroli s'han anat sempre anant millorant la tecnologia per extreure. Llavors, què ha anat passant? Això es diu el oil peak, no? El pic del petroli, és a dir, en el moment que la demanda sigui més alta que la producció, això és el que temia tothom fa 50 anys que es parla d'això. Val? Però què ha anat passant? Ha anat millorant la tecnologia, s'han anat trobant altres zones. Us recordeu del famós fracking? No? El fracking és una tècnica que no existia, va, i que en alguns països sí que s'ha fet. Per tant, això et permet treure petroli que fins ara no podies treure. I aquest pic del petroli pràcticament s'ha anat retrasant cada cop més, perquè han trobat nous jaciments o no sé on. Han trobat una tecnologia que et permet explotar. És a dir, però igualment el petroli mai s'acabaria, perquè el petroli seguiria vent-hi. Val? El tema del petroli és quan o com s'arriba a aquest pic de demanda. Val? No només amb el petroli, el gas natural, per exemple, o altres energies finites a combustibles fòssils. Per tant, el petroli, la resposta és que el petroli no s'acabarà mai. El tema és quan podem arribar a aquest pic on la demanda sigui més gran que la producció. Però segurament els països, de fet, ho estan treballant perquè no passi, no? Perquè ja hi hagi una transició energètica que vagi enrere. Sabeu quins dels països que més està treballant i més està invertint en transició energètica i en Dubai, Abu Dhabi, Aràbia Saudí? És a dir, els Emirats Àrabs, els països que tenen petroli, perquè saben que d'aquí 4 dies se'ls acabarà aquest. Per tant, jo personalment penso que no veurem, el petroli no s'acabarà i el seguirem utilitzant. Seguirem utilitzant per altres. I com fas un molí de vent? Com fas un molí de vent?
Com fas un molí de vent?
Ah! Segurament, però no sé si serà el 2050 o el 2000. Però ara mateix, tu per fer un molí de vent necessites liti, necessites cobalt, necessites coure, necessites moure, i moure això vol dir vaixell, i el vaixell, aquests vaixells que tiren, aquests que venen al port de Barcelona, no és que porten guiris, aquests també, però funciona amb gasoil.
Alguna altra consulta?
Hola, bona tarda. Una cosa, a nivell de la intel·ligència artificial, quina influència negativa pot tenir sobre la gent jove, l'aprenentatge de la gent jove? Perquè, clar, els hi és molt fàcil muntar una redacció, muntar qualsevol cosa. Llavors, tot aquest aspecte d'esforç personal, de buscar coses que no siguin les que tothom fa, això com queda amb aquesta intel·ligència artificial? Bueno, quina influència pot tenir?
És una bona pregunta. És part del que parlava jo de la infantilització de la societat. Si tenim una societat que no sap fer les coses... Per exemple, jo tinc 37 anys ara. És a dir, jo ja he nascut i he crescut en un món on tot això no existia. De fet, jo no tenia ni internet a casa quan jo era un nen. Per tant, per mi és una eina, és una forma de, bueno, de comunicar-me fins i tot, o és una forma és un suport en algun moment, i si no ho tinc no passa res, és a dir, ja aniré a una biblioteca a buscar la informació, no? Però clar, quan tu et fas dependent, no, d'aquest tipus d'eines, després si no existeixen estàs perdut, no? Però fixeu-vos que a les escoles cada cop més, i això ho estic veient jo a primera persona, de fet, a l'escola Bressol on va la meva filla, hi ha un programa que es diu Mòbil Zero. És a dir, que no poden tenir mòbils ni les educadores, és a dir, no poden veure les pantalles. I això, hi ha un programa de TV3, no sé si és un del Jordi Basté, que es deia No pot ser, mireu-lo, que anava a una escola de Silicon Valley. Silicon Valley és aquella regió de Califòrnia on, i els nens dels senyors que feien els algoritmes, no? Anaven a escoles on no hi havia ni una punyetera pantalla. Val? És a dir, és això. I això és una responsabilitat. Jo, per exemple, els meus crios no toquen el telèfon. Us ho dic així. No el toquen. Si hem de mirar una fotografia, la mirem. Si hem de mirar un vídeo, el mirem. però com quan vosaltres anàveu a la televisió i mireu una pel·lícula. Però allò de dir té el mòbil i això, no ho fan. Ni l'oloren ni l'oloren. I crec que és important, això, l'aprenentatge, l'educació. I moltes vegades passa, i això és molt curiós, que això ho valorem potser en la meva generació, perquè ja sabem de què va i sabem... Però, per exemple, els avis, no? Que són una mica més grans, no li donen tanta importància, perquè per ells això, a vosaltres, això del WhatsApp és per enterar-vos quan l'aula universitària fa la conferència, però no ho torneu a mirar tot el dia. Però ells que estan molt enganxats, clar, llavors hi ha aquest, això, jo crec que és responsabilitat nostra, de tothom i com a societat, i com a model educatiu, doncs que les pantalles, la intel·ligència artificial, els recursos TICs, en definitiva, siguin una eina molt concreta, però que no siguin l'eix de l'educació. Ara, fins fa 4 dies, el Departament d'Ensenyament comprava ordinadors per tots. Sabeu quin país ho ha tirat enrere, això? Suècia. Que va ser el primer que les va posar. Val? Suècia ja està reculant. Suècia ha dit no. Per tant, la vostra pregunta és molt bona, però jo crec que la responsabilitat és nostra, també, de com gestionem. És a dir, jo sempre, és dolenta l'energia nuclear, home, si et fan un regix, no? Però si fem servir per una altra cosa, no. Per tant, jo crec que aquí depèn molt del nostre sentit crític i jo estic super en contra de que això estigui sobretot a algunes edats. Sí.
Hola, bona tarda. Hola. Gràcies. A veure, parlant de l'aprenentatge, i què passa amb el món artístic, amb la intel·ligència artificial? Què passarà amb aquests artistes que són creatius i que aporten art i tot el que ve al darrere?
Jo no sóc artista, però puc preguntar-li a un artista. Ja no què passarà, no, què li passa? Que no es guanya la vida. I no. Què passarà? Abans he fet la broma de la Rosalía o de la Shakira o de la... Aquesta gent ja no canta, ella. Canta, però canta en una cosa que es diu autotune, no sé si sabeu el que és l'autotune, que quan canten li modulen la veu. Val? Vull dir, per tant, ja tenim la informàtica, els sintetitzadors, això ja fa anys que està... Per tant, el que passa que sempre és això, no? És una eina, com als anys 80, no? Quan Queen feia cançons, o és la forma ja de cantar. Clar, jo crec que això s'ha de defensar com a societat. La creativitat, que siguin eines, que no siguin el nucli, no? D'això. De fet, és un dels pilars de l'educació en aquest aspecte. Si tu vas a aquest tipus d'escoles, no? Que tenen aquesta filosofia, no? De pantalla zero, el que et diuen és que els nens, si us pregunto quina és l'assignatura més important dels nens, jo no soc pedagog, però si tu els hi preguntes, us ho pregunto a vosaltres, en català, però i la música, no? I l'art. Això desperta també molt. I fins fa res són les maries de l'escola. No? Els nens fan música, fan això, i has suspès la música. Ah, bueno, no? No és el típic. I això és al revés, totalment. Jo crec que hem de fer un canvi, no?, en aquest aspecte, i això s'està començant a veure, i a mi que m'agrada molt llegir, no?, temes d'aquesta, sobretot de neurociència, de pedagogia, la creativitat és bàsica i haurem de treballar-la moltíssim.
Donarem per acabada, doncs, la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.
Gràcies.